Hem arribat ja a les 9 i 15, a les 4 i 15, i com us havíem anunciat, ara rebrem a la presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Des d'aquest dissabte, i almenys fins al dissabte dia 30 de gener, Formentera resta perimetralment tancada i només podrem entrar-hi i sortir-hi per assumptes essencials, feina, assumptes mèdics, tribunals, que a més hauran d'estar degudament justificats. Amb aquesta mesura acordada pel Consell de Formentera i també pel Govern Balear, es cerca protegir la ciutadania de l'illa davant de l'augment de casos de Covid que estem experimentant els darrers dies. D'aquest assumpte i d'altres en volem parlar precisament amb la presidenta. Bé, presidenta, expliqui'ns un poc el motiu del tancament perimetral. Per què?
Bé, com sabeu, ja fa temps, des de finals de novembre a inicis de desembre, on estàvem a més en unes dades molt favorables respecte dels contagis de Covid, inclús estant una setmana a zero casos, ja vàrem començar a demanar al govern balear aquesta necessitat d'alguna manera de protegir-nos davant l'hivern, davant les festes de Nadal i davant d'aquesta previsió que hi havia de creixement de dades. Vàrem començar amb la demanda de poder realitzar controls amb la península, que això sí que es va poder fer, també que aquests controls es poguessin fer a residents de manera gratuïta, però nosaltres volíem donar una passa més, que era que també entre illes, sobretot en moments on l'evolució de la Covid a les illes havia estat tan diferent, es pogués gestionar i es poguessin fer controls, sobretot durant els Nadals. Aquesta part no va ser possible i ja vàrem donar una passa més i vàrem parlar d'aquesta necessitat de tancar perimetralment. En el nostre cas és més important perquè justament Eivissa i Formentera són dues illes que estan molt relacionades perquè sortim naltros a Eivissa amb motius d'oci, perquè els eivissencs venen a Formentera amb motius d'oci i ara mateix amb la situació que estem, ni Formentera ni Eivissa es pot permetre aquests moviments. Crec que era una decisió molt important també per conscienciar de la situació en la que ens trobam, perquè moltes vegades pensem, bueno, a Formentera no hi ha tants de casos, així jo puc sortir, jo puc fer i no passa res. 60 casos que tenim ara mateix són moltíssims pel cas de Formentera, estan millor que la resta d'illes, però això no significa que estiguem bé i és un moment on de veritat hem de contribuir tots i totes per garantir, doblegar aquesta corba i bé, garantir també l'atenció sanitària. Com sabeu, tenim 11 UCIs a Eivissa, que ja estan totes ocupades. Ara, per part del govern balear, s'ha arribat a acords i es disposa de més llits tant en planta com per UCIs, però sí que és cert que això afecta a l'atenció sanitària, no dels pacients Covid, però sí de la resta de pacients que tenen altres malalties que són igualment d'importants de tractar.
Ara entrarem a interpretar un poc aquestes últimes dades pandèmiques, però abans deixi'm preguntar-li com s'ha gestat aquest tancament perimetral de Formentera. Ha estat una idea del govern, del Consell, ho ha parlat amb l'altre partit que forma part de l'equip de govern o l'oposició?
Bé, en les últimes setmanes, tant des del partit de l'oposició com també des de les patronals empresarials, es tenia molt clar que s'havien de prendre mesures fortes per poder garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Formentera i, en aquest cas, també per poder garantir la campanya de vacunacions. No hem d'oblidar que hem començat amb aquesta campanya i que un empitjorament en el número de contagis significa també haver de reprogramar totes aquestes campanyes, que són molt importants, i per últim, però no menys important, també la necessitat de poder reactivar la nostra economia de cara a l'estiu, no?
Presidenta, vostè explicava que va haver de prendre una decisió, hi havia dues opcions sobre la taula, diguem-ne, reforçar les mesures anticovid a Formentera o bé mantenir-nos en nivell 3 i tancar perimetralment. Expliqui'm quins pros i contres tenia cada mesura, què va pesar a l'hora de prendre aquesta decisió?
Bé, estàvem en una situació de dades de contagis que crec que ens permetia quedar-nos encara a nivell 3. Sabeu que el nivell 4 significa el tancament de gran part dels comerços o de la activitat empresarial, sobretot el que és tota la part de restauració i gimnasos. I vàrem pensar que era millor tancar-nos perimetralment, poder continuar fent una vida relativament normal, dins de tota la responsabilitat que hem de tenir i tota la precaució que hem de tenir aquestes setmanes abans que anar-nos a nivell 4 i bé, haver de tancar-ho tot i probablement pues, lo següent seria ja un confinament que, com sabeu, ja n'hi ha comunitats autònomes que estan en situacions molt delicades que ho estan demanant.
Bé, les casuístiques aquí de cadascú són molt diverses i colorides. En cas que tinguem dubtes o no sabem ben bé què podem fer, què no podem fer, tenim algun telèfon on es puguin orientar?
Sí, a la vegada que hem posat en marxa aquest tancament perimetral, el que hem fet és tornar a posar en marxa la centraleta del Consell, el telèfon 971-32-1087, on podreu tenir tota la informació necessària de cadascun dels casos i si no la tenim en aquell moment, vos tornarem la trucada. També hem tornat a posar en marxa els formularis que donàvem dins de les navilleres per a aquelles persones que arriben de fora aquests dies i on volem fer un seguiment i també volem conscienciar i animar a que aquestes persones facin un aïllament voluntari i ens ajudin pues, a millorar la situació que tenim ara mateix.
Com ho haurien de fer aquestes persones? Suposa amb un formenterer amb residència aquí doncs que té tot el dret de tornar a casa seva, no? I ve demà. No? Quina seria la indicació que li hauríem de fer?
Pues aquí hi ha dos opcions, no? Una persona que ara mateix no hagi d'anar a la feina i que pugui estar a casa i que arribi, pues que faci una setmana, 10 dies d'aïllament voluntari, també observant si té símptomes i intentant pues, això amb responsabilitat anar amb cura. L'altra opció és persones que evidentment arriben i han d'anar al seu lloc de feina, pues mirar amb l'empresa si poden fer teletreball, això també és una crida a tots els empresaris per intentar pues, afavorir aquest teletreball i, en cas contrari, pues, anar amb molt de compte amb tots els contactes, és a dir, anem a la feina, anem a fer lo estrictament necessari, sempre amb la mascareta, que ja sabem que és obligatori, tenint més cura encara de les distàncies i després a casa intentar no moure'm-nos d'aquest cercle tancat de convivència.
A més, tinguem en compte que bé, les persones que venguin o bé d'orígens internacionals o de la península, és a dir, de fora de la nostra comunitat, hi hauran de venir amb un control sanitari fet, sigui PCR, sigui antígens en port o si no, comprometre's a fer aquest confinament aquí.
Sí, però no hem de caure amb la falsa seguretat. És a dir, que quan ens fem una PCR, quan arribam, podria ser que ens la fem just uns dies abans de donar els símptomes. I això significaria que una PCR o un test d'antigen seria negatiu i ens positivaríem, per dir-ho d'alguna manera, uns dies després. Per això, encara que facem aquests controls, els dies de després, pues el que s'indica és justament pues, observar i anar amb compte i protegir-nos a nosaltres mateixos i a tots els que tenim al voltant un parell de dies més.
Clar, o sigui, el que està dient la presidenta és que, clar, al final, portar una PCR negativa no és un passaport per fer el que ens doni la gana, al final.
No, ni portar una PCR negativa és un passaport per fer el que ens doni la gana, ni haver passat la malaltia significa que no puguis tornar a tenir-la o que tu no siguis contagiós per altres persones. No? És a dir, inclús la vacunació realment el que farà és, pues com qualsevol altra vacuna del grip, que podràs agafar la malaltia igual, però els símptomes seran molt menys. El que passa és que seràs contagiós per a aquelles persones que no estan encara vacunades i les posaràs en perill. Per això, fins que no tinguem tota la campanya de vacunació feta, fins que no estiguem tots vacunats i haguem aconseguit baixar el número de contagis, és molt important no baixar la guàrdia.
com veu el ritme de contagis? Des de les patronals de les Pitiüses es queixaven que anaven molt lents, havien fet un càlcul bé que ens ha deixat bastant atordits, no? Calculaven que amb aquest ritme trigaríem 5 anys a vacunar el 70% de la població pitiüsa.
Bé, jo crec que el mes de desembre s'ha començat amb certes dificultats, però també és cert que ara l'última setmana, 10 dies, hem vist canvis en l'organització i en la gestió d'aquestes campanyes de vacunació i bé, nosaltres estem pendents i esperam que es gestioni de manera àgil perquè és la nostra oportunitat de poder sortir d'aquesta pandèmia, de poder salvar vides, així de clar, i també de poder reactivar la nostra economia.
Sap un poc com anirà el procés de vacunació durant aquesta setmana? Ho dic perquè la setmana passada s'havia anunciat en un principi que serien els sanitaris de primera línia, tant de l'hospital com del centre de salut. Per sorpresa, la veritat, perquè no s'havia anunciat abans. Es va acabar vacunant també a usuaris i a treballadors del centre de dia. Què ens espera aquesta setmana? Té alguna informació? Ho dic perquè ho hem preguntat i ens han dit que esperem encara.
Bé, jo tinc la informació general, imagino que la mateixa que teniu vosaltres, i bàsicament aquest és l'ordre, és a dir, es començava amb les residències, les persones més vulnerables, majors, els sanitaris de primera línia, varen començar també, per sorpresa, i en positiu, amb els treballadors i usuaris del centre de dia, i jo crec que el problema que tenim amb aquesta vacuna en concret també és la necessitat d'utilitzar-la en un temps determinat i això fa que a vegades haguem de ser un poc més flexibles, no? Esperem que ara pues, anem obrint-nos a diferents franges de la població, començant com ha de ser amb aquests més vulnerables, però que quan abans puguem estar tots vacunats. També hem d'entendre que no servirà de res estar vacunats a Formentera si no està vacunada la resta d'illes, la resta d'Espanya i també a nivell europeu. És a dir, necessitem que totes aquestes campanyes i que tot aquest funcionament de vacunació es faci a nivell europeu i a nivell global.
Avui al diari de Mallorca, en portada, llegíem una previsió de que podrien tenir una vacunació més o menys acceptable de trams de la societat cap al mes de novembre, molt després de la temporada turística. O sigui, que ens espera un altre estiu, diguem-ne, delicat.
Ens espera un estiu delicat, sobretot perquè encara que estiguem vacunats, si no ho estem tots, i recordo que de moment tampoc és obligatori, també això és una crida a la ciutadania, que en el moment en el que sigui possible tots anem a posar-nos aquesta vacuna, perquè fins que no arribem en aquell moment la situació serà delicada. Ens espera un estiu que, si està suficientment avançada la vacunació, serà millor que el de l'any passat, però això no significa que no haguem d'anar en compte i encara prendre totes aquestes mesures, però sí que haurem aconseguit sobretot baixar l'ocupació hospitalària i que aquestes persones més vulnerables pues, no pateixin la malaltia amb símptomes greus i sobretot que puguin acabar amb la seva vida.
Bé, la temporada turística, l'altre dia parlava amb Vicent Tur de la Federació Hotelera, deia Setmana Santa perduda, i també des d'Eivissa ens deien començar a partir del maig, juny, amb una mica de sort, com ho veu vostè?
Bueno, jo crec que fer previsions és molt difícil, igual que ho era l'any passat. Estem treballant amb aquest pla de reactivació, tant econòmica com en la part de promoció turística i en totes les mesures que seran necessàries en seguretat sanitària i en els protocols tant per les empreses com les mesures socials. I en aquest sentit ens haurem d'anar adaptant a cada moment. Vull dir, l'any passat teníem que nosaltres amb Itàlia érem els més perjudicats, ara mateix tenim Alemanya i Anglaterra que estan en una situació terrible també i que han tancat els seus països fins a abril, inclús fins al maig, no? Amb un número de morts diaris molt, molt alts. Hem de veure com evoluciona tot això, treballarem com vàrem fer l'any passat, sobretot amb aquesta part nacional, perquè pensam que els moviments petits i més propers seran els més fàcils de realitzar, però això dependrà també de la situació de la resta d'Espanya i de com puguem posar en marxa pues, tota aquesta o continuar amb tota aquesta part de vacunació.
I ara bé, estava pensant també en el tema dels famosos corredors segurs, bé, doncs caldrà establir-los en Itàlia i la resta de mercats habituals de Formentera, bàsicament a Europa.
Sí, aquests corredors segurs, clar, quan abans parlàvem de necessitat de fer-se una PCR, pues ara igual hi ha que parlar de necessitat de tenir una vacuna en el moment en el que aquesta vacuna sigui accessible per tothom, no? Haurem de veure com dèiem, com evoluciona. Crec que cada setmana ens trobem en una situació nova i el que sí puc dir és que ho tenim tot preparat i diferents plànings fet per actuar en qualsevol de les situacions.
Per cert, deixem tornar al tema del tancament perimetral a Formentera, que va començar el dissabte. A partir d'avui comencen a posar multes. Sap quan és la multa per la gent que salti a la torera aquesta...
Bé, normalment aquestes multes depenen de la situació i la veracitat de lo que un es vol saltar, no? En aquest sentit, nosaltres el que intentem també, i per això els controls varen començar a Eivissa amb la Guàrdia Civil, és justament que la gent no pugui arribar aquí, perquè una vegada arribis aquí, la infracció ja està comesa, no? En canvi, a Eivissa... encara no s'ha comès aquesta infracció. En aquest sentit, pues, hem intentat aquest cap de setmana tota la part d'informació, teníem informadors aquí al port de Formentera i esperam que aquests dies puguem tenir controls a Eivissa i a Formentera, s'aniran intercanviant, perquè la realitat és que, efectivament, a un port o a l'altre te'ls trobaràs, així que no fa falta que siguin per doble partida i això dependrà també de la disponibilitat dels cossos de seguretat.
Com està, o sigui, ideat el control? O sigui, entenc que a Eivissa, al port d'Eivissa, la Guàrdia Civil, que demanarà a tothom si tenen un motiu justificat per venir a Formentera. I a Formentera, la policia local, entenc, què faran, diguem-ne, els que d'aquí vulguin anar cap a Eivissa per si està justificat el seu desplaçament o també rebran els que venen d'Eivissa o com anirà això?
Aquest cap de setmana teníem aquí informadors que informaven tant a uns com als altres i a Eivissa teníem a la Guàrdia Civil pues, informant de que no pots venir. Sí. Hi haurà Guàrdia Civil tant a una banda com a l'altra. El que passa és que s'aniran tornant. No és només important que d'Eivissa no es vingui a Formentera, sinó que de Formentera tampoc es pot anar a Eivissa. És a dir, les motivacions seran diferents, no? Però un resident de Formentera que no tingui un motiu justificat no pot anar a Eivissa tampoc. Les navilieres també donen tota aquesta informació i tenen els formularis i un resum d'informació a les taquilles, així que en principi la gent quan arriba a la barca ja sap si pot o no pot anar. En qualsevol cas, com dèiem, qualsevol dubte, el número de telèfon del Consell, el 971-32-1087, que us donaran tota la informació i si feu qualsevol viatge amb motiu de feina o que l'empresa vos envia Eivissa per alguna cosa o el que sigui, pues els certificats d'empresa amb aquesta justificació, si teniu una cita metge, pues aquesta cita, o als jutjats, o el que sigui, pues amb aquestes cites serà suficient.
Bé, estem parlant amb la presidenta Alejandra Ferrer sobre aquesta mesura, el tancament perimetral de Formentera, doncs de moment en vigor des del dissabte i almenys fins al 30 de gener. De què depèn que s'allargui o no s'allargui aquest tancament perimetral? De les nostres dades, de les d'Eivissa, de les de Balears, com va?
Jo crec que això depèn sobretot de les dades de les Pitiüses. Hem de recordar que som una única àrea de salut i per això estem interrelacionades les dues illes i en aquest sentit depèn de les dades de les dues sobretot.
Bé, i parlant de dades, el divendres coneixíem doncs, alguns indicadors epidemiològics, la veritat és que no gaire positius. Per exemple, el 12 de gener es registrava una taxa de l'1,5 pel que fa a la reproducció instantània de la Covid, és a dir, el potencial contagiador, no? O sigui, quants nous contagiats hi ha per cada infectat? Si la taxa és de 1,5 vol dir que si hi ha un contagiat, demà n'hi haurà 1,5. I així anant sumant. Això, segons el govern balear, indica doncs, que estem davant d'un creixement previsible de casos a Formentera.
Efectivament, estem davant un creixement previsible de casos a totes les illes, igual que a la resta d'Espanya, i és per això que hem d'anar amb més compte que mai i ser més responsables que mai. El virus, i això també es preveia, és molt més contagiós ara a l'hivern, i també aquesta cepa nova d'Anglaterra pues, també s'està donant en les illes i també és més contagiosa. Hem de pensar que ara, a més, tot això es junta amb altres afeccions respiratòries o refredats que agafaríem amb normalitat a l'hivern i que això també fa que es contagi més.
Bé, doncs aquesta és la situació que tindrem a Formentera, aquest confinament perimetral, i avui estarem molt pendents també de l'actualització de les dades de l'IBE Salut a partir del migdia aproximadament. Ara mateix tenim doncs, els 58 pacients lleus o asimptomàtics que reben seguiment domiciliari a través dels equips d'atenció primària, més dos pacients que almenys el passat divendres estaven hospitalitzats a Can Mises. No sé, presidenta, si sap si continuen estant-hi o...
No em consta l'alta d'aquests pacients, que a més normalment en cap de setmana no es donen altes, així que imagino que encara estan...
Doncs almenys uns 60 positius actius de Formentera. Déu-n'hi-do, una de les xifres més altes que hem registrat al llarg de la pandèmia a la nostra illa.
Sí, efectivament, és una de les xifres més altes, però vull dir, després de les festes de Nadal això era d'esperar.
Alejandra Ferrer, presidenta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.